bona tarda, és dilluns 31 d'octubre, dia entre setmana, són les 3 i arrenca el programa de la ràdio en català que tampoc fa festa avui, però tot sigui pels oients, La Caravana. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amor, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara, si un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb por, sense por.
Sense por.
Sense por, avui,
sí.
Eh? Val. Amb què sorprendràs avui a la Caravé?
No és ni de bon tros la primera vegada que passa, però de nou ha tornat a aixecar expectació un home que aquest matí ha esclat la Torre Glòries de Barcelona sense cap mena de protecció. De seguida us explico aquesta i altres històries curioses a la Caravé de la Caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Amb carbassa o sense carbassa?
Amb carbassa, per què no?
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui la reportera intrèpida d'aquest programa, és a dir, jo una altra vegada, com sempre, he sortit al carrer a preguntar-vos una cosa que no us han preguntat segur mai dels mais. Castanyada o Halloween? Totes dues festes o cap de les dues? Escoltarem la veu del poble per saber qui s'endú més adeptes.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Castanyes o boniatos?
Castanyers, 100%.
És dilluns i, per tant, toca saber què va passar un dia com avui.
Exactament, aquest proper dia 2 de novembre farà 58 anys de l'incendi als Encants Vells de Barcelona. Què va significar tot allò? Quina ha estat l'evolució dels encantaires? En parlarem de tot plegat amb Jordi Morell, membre del taller d'història del Clot Camp de l'Arpa.
I hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofà llit per una agradable conversa, Núria.
Conversarem amb Amadeu Carbó, responsable de Patrimoni Immaterial de l'Arquebisbat de Barcelona, folclorista, escriptor, dinamitzador i activista en el món festiu des de diversos àmbits, perquè ens expliqui el significat d'aquestes festes tan arrelades a casa nostra, la Castanyada i el Dia de Tots Sants. Quin és el seu simbolisme realment distant d'altres celebracions importades?
I tot i que és dilluns, demà és festiu, i per tant hem decidit que no ens podem perdre algunes de les seccions ja emblemàtiques de la Caravana, Nina.
És per això que comptarem amb la doctora en Criminologia i Psicologia, Rosa Vinyes, que ens portarà un nou cas de crims o gairebé. I també pujarà a la caravana Leo Espluga, amb qui revisarem la visió del tema de la mort des del punt de vista més filosòfic i més millennial.
I els darrers minuts de programa, com cada dilluns, parlarem d'òpera.
Sí, la directora d'escena musical i divulgadora musical, Maria Boronkova, ens tornarà a acostar amb el seu llenguatge desenfadat al món de l'òpera. Avui celebrarem el 240è aniversari d'un altre dels grans compositors de la història de la música, amb una biografia ben adient per aquests temps, Paganini.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts que passen de les 3 de la tarda, hora de saber a qui està el quejat avui, Andreu González.
A veure, avui he decidit fer una cosa una mica especial, ja em perdonareu.
Sí?
Ui, quina por.
Primer de tot, he decidit fer un rànquing dels Instagrams d'aquest equip.
Ai, mare, això sí que
veuràs.
Fa por.
Joan, començo per tu.
Mare de Déu.
Dir-te que què fas tenint 1.563 posts als teus Instagram.
Sóc un influencer.
A veure, o sigui...
La Núria ha fet aquí un soroll molt raro, eh?
Encapçales el rànquing amb escreix perquè, tela, eh? No he pogut mirar-me tot el teu perfil, clar. Però així ràpid puc dir que tu i la Núria us assembleu bastant en penjar els plaers de la vida, eh?
Sempre.
Es nota que us agrada cuidar-vos.
Sí,
tant.
Després tenim a Núria Ros en segon lloc. 84 fotos. No està malament.
Està bé.
Però, ja que hi sóc, diré dues cosetes. És la més posturetis de tot l'equip.
Sí.
Per què dic això? Doncs perquè tenim a Núria Ros, la senyoreta Núria Ros, supermona en un dia plujós en una fotografia al seu Instagram.
Ara no sé de què em parles.
Sí. No sé com pot ser això, perquè, bàsicament, jo, si em faig una foto plovent, tinc una cara...
En un
pont. Eh? Sí,
efectivament. Sí.
Ara bé, tampoc podia passar per alt els seus highlights, perquè el de plaers, com estava dient. I és que, senyors i senyores, per si no havia quedat clar, Núria Ros li encanta menjar al seu Instagram tots els plats que es fa al llarg del cap de setmana. És a dir, que si paelles de la iaia, sushi, pizzes, pastetes...
Fa rabieta.
Sí, en fi, una gastronòmica total, aquesta noia.
Ai, sí, tens molta raó.
Després vaig jo, però clar, quina gràcia tindria estalquejar-me a mi. És per això que en últim lloc trobem a Nina Agustí amb només 28 fotografies.
Oh, i tant.
Això hem influència. De canviar-ho, Nina.
No, Blau. És que Instagram està sobrevalorat, també et dic.
Penja més coses, si us plau.
No, gràcies. Vull compartir el que vull compartir.
Això, com anava dient, ho hem de canviar. Però vaja, què us he de dir? És d'aquelles persones que flipes quan baixes a les fotos antigues, Nina Agustí. I és que, senyors i senyores, que fort quan tenies el cabell llarg i et vas rapar un dels costats.
Home, i tant.
Ah, sí.
No sembles sí, tu. Ho heu de mirar, eh? Ara bé, si parlem de canvis, la Nina i el Joan estan encapçalant el rànquing. Després trobem a la Núria Ros, que tot i que sempre l'hem vist amb el cabell ros, és rubia de pote.
Ui.
Sí, sí, el que escolteu. Abans tenia un morenasso espectacular.
Sí, sí.
Cosetes. Tot i que, Núria, també estàs molt guapa,
gràcies,
eh?
Gràcies, Andreu.
Sempre.
I, Joan, em sap greu perquè tu tampoc te n'escapes.
Vaja.
Tot i ser el que menys ha canviat des del meu parer, he de dir que m'ha sobtat molt trobar una foto teva amb perilla i patilles.
Sí, sí, sí.
18 d'abril de 2015 i 18 d'octubre de 2014. Sí, a l'ochentero estil Beatles, eh?
Absolutament.
Però, veredicte final, esteu tots més que aprovadíssims.
Què? Més faltaria. No tens més opció.
Anem a conèixer el teu toc, Andreu.
A veure, doncs em posa molt nerviós la gent que deixa el cul de la cervesa.
Per què?
No. La cervesa es veu fins al final, i es veu tota. Si no
hi estic d'acord.
No.
Era la part calenta.
Clar.
A veure, no passa res.
Em diu una bajanada, això li diuen?
A veure.
Puc dir-la?
Em fas por, però...
És que ho he estat buscant, jo.
Li diuen... sí. Perdoneu-me per la paraula, però pixat de burra.
Ah,
li diuen,
sí?
Sí? Sí. I això, doncs mira, és el cul de la cervesa, que queda dolent.
És sí, que sí, sí. Jo he tingut problemes avui per buscar el nom exacte, perquè un amic meu em va dir un nom que no me'n recordo, però té un nom, el culet de...
És la saliva. A Banyoles li diem així. S'acumula tota la saliva de la cervesa, sí.
Va, odies la gent que...
Bé, podria dir-se, i crec que ha quedat bastant clar quina classe de gent odio, no?, en un bar. Però mira, ja que parlem de bars, odio la gent que es posa a la barra i impacientment demana el beure. Ja t'atendran, no pateixis, tinguis una mica més de paciència. Si tothom fes com aquestes persones, no quedarien cambrers. Perquè, bàsicament, no els tracten bé. Pobrets.
Què et fa feliç, però?
No puc tornar a dir que demà és festa, però em fa feliç veure que no som els únics pringats que treballem mentre l'altra gent se'n va de pont.
Veus? Un clàssic, eh?
Sí.
Quin propòsit et vas marcar el divendres?
Vaig proposar-me el propòsit de ser menys capricorn. A veure, un neix quan neix, i per tant són coses que no es poden canviar de la nit al dia tampoc, sent cap de setmana. Però he intentat obrir-me en canal amb amics i fer aquestes nits de cures que diem tots, no?
Sí.
Doncs això.
Molt bé.
I el propòsit d'avui... és no beure res que porti gas, que de gasos ja en tinc masses al cos.
Ai, mare meva.
Però com que aquí hem vingut a jugar, us faig un propòsit que me l'heu de respondre ja vosaltres.
Val, quina por.
Si ara us diguessin que us conviden a una festa aquesta nit, en la qual només s'hi pot accedir si aneu disfressats, quina disfressa us posaríeu?
És que vaig amb una d'aquestes.
Mira, Joan. Parlant de disfresses.
Vaig amb una d'aquestes.
Sí,
hi ha gent que et vas trobant disfressada avui pel carrer, és el que té.
Vinga, va.
És que no m'ha de dir així, de cop i volta, no ho sé.
Jo, mira, ara m'he trobat fora a Mercè Raga i li he dit que em disfressaré de... no sé si heu vist la família Adams.
Sí. Sí.
Doncs la cosa.
Ah, molt bé.
I així no em disfresso. Com que és una mà...
Sí, que et podries pintar tot de negre menys la mà.
Menys la mà.
Jo d'animadora.
Ah, et queda bé.
Sí. No, mira, i a mi... Jo l'última disfressa que em vaig posar per Halloween va ser anar de coco, saps el nen de la guitarra?
Ah, sí, que maco.
Perquè és molt fàcil, una de suadora, uns texans...
És com si anessis...
L'únic que t'has de caracteritzar la cara, i ja està.
Sí, doncs molt bé.
Sí, sí.
Tu, de què et disfresses, Andreu?
No, jo no em disfresso de res.
Ah.
Prou pallasso ja sóc.
Vaja.
Mira, veus, amb això ja estaríem d'acord. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Nou minuts, gairebé 10, que passen de les 3 de la tarda, hora d'obrir la nostra cara B i explicar-nos aquelles notícies que no hi entren en un informatiu normal. Núria?
Doncs avui, per començar aquesta cara B de l'actualitat, us explico que tenim un nou Spider-Man a la ciutat de Barcelona. Com us quedeu?
What?
What? What? Bueno, era per fer una miqueta la gracieta, però no, fora bromes, eh? Us explico, avui a primera hora del matí un home ha tornat a escalar la Torre Glòries de Barcelona sense cap mena de protecció, eh? Ho dèiem abans. En aquest cas es tracta d'un individu que ha iniciat l'ascens a l'edifici quan començava a clarejar i poc abans de les 8 del matí ja havia arribat a dalt de tot.
Déu-n'hi-do.
Podríem dir que ha matinat, no?
Sí.
I dit això, un cop ha fet el cim, doncs què ha passat? Doncs el que és evident, que agents de la Guàrdia Urbana i dels bombers de Barcelona l'han hagut d'ajudar a entrar per una de les finestres i un cop a dins l'han hagut de custodiar fins a baix al carrer on els Mossos d'Esquadra l'han identificat. Però no us ho perdeu, eh? Perquè això no és tot. Els agents també sospitaven que hi podria haver un segon escalador que tenia la intenció de pujar a la torre. Per tant, potser a aquesta hora estaríem parlant de dos Spidermans. I per què al principi de la notícia us he dit tenim un nou Spiderman, no? Doncs perquè la presència d'escaladors a la Torre Glòries, sense permís, no és un fet relativament habitual. De fet, l'última vegada que es va produir una situació similar va ser fa un mes, l'1 d'octubre al matí, quan dos homes van escalar a la torre sense permís i van ser denunciats, òbviament. Però encara hi ha més, perquè mesos enrere, aproximadament al març d'aquest any, dues persones també van pujar a la torre vestides amb els colors de la bandera d'Ucraïna. No, no sé si us en recordeu.
Ah, sí.
Sí, tant,
de veure les imatges.
I res, aquesta és la notícia. Cada vegada anem cap a millor.
Segurament sí. Les vistes deuen ser maques,
sí,
eh? Per sortir el sol des d'allà dalt.
Saps que han fet un mirador?
Per dins,
sí. També
pots anar... per dins és molt
sí,
millor.
O pots anar als búnquers, però escalar una torre no, fàcil, fora broma. Sí. Et pots fer molt de mal, eh?
Ojo, que els búnquers em sembla que també van prohibir l'estada, eh?
Van
ballar al recinte i em sembla que en teoria no s'hi pot pujar encara que hi puja la gent. Més cosetes, va.
Va, en un dia com el d'avui és gairebé també obligatori parlar de panellets, eh? Us agrada, no? Em vau dir?
Un sí,
dia?
Sí.
Val. Doncs avui us porto els panellets més sorprenents i atrevits d'aquesta nova edició. Molta atenció, eh? En el número 1... Els panellets de mojito. Què us sembla?
De mojito? Ui,
sí, sí.
Ai, que
sí.
Bo,
que bo, no?
Sí, sí, en aquest cas ha estat el forn La Cantonada el que ha innovat amb aquests panellets pels més atrevits i que estan elaborats amb massa pa, menta, llima, sucre, moré i una mica de rom, no? El que porta, doncs, un mojito.
Que guai.
I no patiu, perquè si no us acaba de convèncer et proposen també d'altres gustos, de diferents dels tradicionals, com serien el panellet de pera confitada o el de pinya colada.
Escolta, m'agraden aquests, eh?
Sí, fan bona pinta.
Sí.
Va, seguim, en el número 2. Doncs en aquest cas tenim els panellets de pipes i xocolata. Han estat els pastissers de Sant Croi que han creat aquest panellet elaborat amb base tradicional de massa, pa, ametlla, ou i sucre, però clar, amb barreja de pipes de girassol i trossets de xocolata.
Mm. Té bona pinta.
Sí? Mm.
Sí.
Sí, però s'ha de provar, eh?
Bueno, clar.
Clar,
però,
segurament.
Però per si en voleu més, tenim sí. Número 3. Panellets amb distintiu a la pastisseria Canal. Ara us explico, eh? La pastisseria Canal, reconeguda amb el premi al millor croissant de mantega d'Espanya, aposta pel clàssic panellet de pinyons. I per què us l'he presentat com un panellet amb distintiu? Doncs perquè ho ha fet amb el distintiu de qualitat, el de l'especialitat tradicional garantida, un reconeixement del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i de la Comunitat Europea que s'atorga aquells dolços doncs, elaborats exclusivament amb ametlles, sucre i ous. Segurament els provaríem, aquests,
sí,
no?
Sí, i tant. El distintiu.
Va, seguim en el número 4. Panellets de mandarina.
Ai, ai, que bo.
Com molt frescos, no?
Sí.
La impressió.
M'agrada.
Sí, eh? Doncs en aquest cas els elabora la pastisseria Escrivà, és a dir, molt bona.
Que bo.
Està elaborat amb el tradicional massa pa, una espècie de gelatina de mandarina i també decorat amb mandarina xinesa confitada i el defineixen com el més innovador d'aquesta castanyada.
Mare
meva. No sé, em fa com la impressió que deu ser molt fresc.
Els haurem de provar. També, sí.
I en el número 5, però no menys important, els panellets per endinsar-se al bosc.
Com?
Els d'anar a buscar bolets. De manera una mica atractiva, si no tenen gràcia, eh? Mira, en aquest cas són els pastissers de l'atelier Enrico Tuño i Ximena Pastor, que ens conviden a endinsar-nos al bosc amb uns panellets en forma de bolets, carbassa i dos tipus de tronc d'arbre.
Ui.
Sí.
I res, ja, el gust segurament és el mateix que un panellet normal, però bueno, presenten aquestes formes... És que mira, si no, quin avorriment menjar els panellets de sempre, no?
Sí.
Ja està bé provar coses noves.
Amb quin us quedaríeu? Jo crec que el de mojito, m'agradaria provar.
I el de mojito i els bolets.
Jo mira el que et dic, Núria, jo em quedaria amb aquests panellets.
El panellet clàssic de pinyons continua sent el més venut amb diferència i altres varietats que també són molt demandades són el d'atmello, coco...
Aquests panellets em quedaria jo.
Gràcies per posar-ho.
T'agraden aquests panellets o no? Està la temporada passada, eh?
Sí. Nina, Agustí, t'ho havíem explicat.
Sí, ja m'ho havien explicat i quan m'han ensenyat he pensat, mare...
Vaig tenir una mica de confusió. Però bé, dit això, tenim panellets per parar un tren, eh?
No podria continuar, perdó. Va, acabem amb notícia musical.
No, perquè avui no. t'emporto una altra encara, que és que nosaltres no fem por ni ho demostrem. Avui toca tornar a parlar de Shakira, perquè s'ha convertit en la gran protagonista del cap de setmana i no precisament per la seva música. No sé si n'heu sentit a dir alguna cosa.
No.
No? Jo no.
Què ha passat?
Algú de Halloween,
sí.
No?
Exacte. Ui, ah? Us explico, va ser aquest divendres passat quan l'artista es va colar... Estic molt indignada, juntament amb els seus fills al túnel del terror de Barcelona.
Ep,
ui, clar, amb quina prioritat?
Ara, és el que t'anava a dir, una colada monumental si tenim en compte que hi havia pares, mares, fills i filles que portaven més de mitja hora fent cua per entrar a aquesta reconeguda festa de Halloween de la capital catalana.
Home, lleig.
Molt lleig.
Bastant.
I clar, aquesta acció de la cantant, segons va confirmar el programa Socialité, ha enfadat i molt, però sobretot els més petits, que mentre es produïen els fets anaven repetint que la deixarien de seguir les xarxes socials, eh? És a dir, va enfadar moltíssim.
Una mala ressenya al Google.
No, clar, i que havia protagonitzat una actitud molt lamentable i horrorosa. Perquè, de fet, segons hem pogut llegir, Shakira va entrar directe al recinte sense immutar-se ni preocupar-se, no? Almenys fer la de, ai, me cuelo, eh? Em sap una mica de greu. No, va anar directe, es va colar i clar. Això va indignar molt perquè estem d'acord que és un personatge públic, que potser fer una cua d'una hora on tothom t'estava assallant més per la situació que està passant és una mica...
Sí, per seguretat i tot el que vulguis.
Però es veu que ho va fer amb una actitud una miqueta xulesca i això em fa de moltíssim. Jo crec que ha perdut una miqueta de seguidors. Però bé, aquesta és la notícia i volia acabar dient que estem escoltant aquesta cançó de Te Felicito i en aquest cas no la podem felicitar, la Shakira, no. i no has actuat bé.
Correcte.
Bueno, volia acabar dient això.
Correcte.
I ara sí, acabem amb una mica de música i avui la notícia musical ens la porta Alicia Keys. Molt maca,
sí.
I és que la cantant i compositora estatunidenca ha anunciat per molta sorpresa dels seus fans que el proper 11 de novembre publicarà el seu primer disc nadalenc titulat Santa Baby, un disc on inclourà un total d'11 cançons, entre les claus d'on hi trobarem versions dels clàssics nadalencs i també 4 d'originals de l'artista. A tot això, la mateixa Alicia Keys s'ha declarat fan d'aquesta època de l'any i ha assegurat que li encanta aquest estil de música, que per ella les festes són una època molt bonica per baixar el ritme, estar amb els que més estimes i donar la importància que es mereixen. Per tant, estarem molt atents aquest divendres 11 de novembre per descobrir aquest nou disc, Santa Baby, d'Alicia Keys.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
La Caravana, amb Joan Trias.
M'agrada molt fer això.
Ja ho sé, jo et segueixo el rotllo.
Nina Agustí, avui has sortit als carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar què?
Doncs, Joan, avui he sortit al carrer a preguntar a la gent tan simpàtica i encantadora que m'he trobat avui, perquè eren escassos i pocs volien parlar. I els he preguntat, avui què celebres, Halloween o la castanyada? I atenció, perquè aquí tenim l'etern debat, La nostra societat està dividida. Hi ha gent que realment pateix el prioritzar una que l'altra, o sigui, ja ho escoltarem, Per què? El nostre deure com a societat és mantenir les tradicions, les nostres tradicions, però clar, les tradicions d'altres països doncs a vegades són molt potents, mouen moltes masses i molts calés i ens acaben menjant el tarro i ens les instaurem, no? Avui no tenim l'expert del dia, perquè els experts del dia sou tots vosaltres, la veu del poble, la nostra audiència. Qui té el poder de decidir sobre tot el que parlarem? De fet, si algú té una tradició molt estranya i la vol compartir, us animo a que ens truqueu i ens l'expliqueu. Joan, sisplau, indica a la nostra estimada audiència quin telèfon ha de trucar. Val, me l'està indicant amb la mà.
Ah, me l'has dit indica.
Doncs anuncia'ls.
Jo indico.
Anuncia'ls tira. Amb la teva veu.
Tira'm els telèfons.
Ah, doncs és el 93-409-2771 o 93-409-2772.
Això si ens volen explicar les seves tradicions, eh?
Correcte.
Ja podeu trucar.
Abans, però, haureu de passar el filtre del nostre estimat productor, l'Andreu, qui jutjarà si la vostra anècdota és digna de ser compartida.
M'agrada.
Cada ben segur que sí. Va, que comenci la batalla de tradicions. Avui, què celebra la gent del carrer?
Oh, els nyada.
Per què?
Sens dubte, perquè és el tradicional nostre. Traig una cosa importada.
Pues ni una cosa ni la otra. Bueno, por ninguno en especial. Halloween porque no es de aquí, la castañada porque no cuadra.
Ai, la castañada.
Jo cap, però la castañada també. Perquè, no sé, no tinc aquestes costums.
M'agradaria celebrar la castanyada i dir-te que celebro la castanyada, però vaig a una festa de disfresses.
Per tant, celebres Halloween.
Sí.
Jo soc més la castanyada. A mi això del Halloween no... Mentira.
No t'agrada el Halloween, eh?
No.
Per què?
Americanada, que és el que diuen allí. Aquí jo soc més de tradicions.
Bueno, abans crec que celebrava les dues coses, però aquest any diria que ni una ni l'altra. Com a molt em menjo els panellets. Alguna cosa així especial per la castanyada, una pasta de moniato o alguna cosa.
Amb la castanyada.
Bé, perquè és una tradició i estic acostumada des de petita i jo prefereixo mantenir les tradicions d'aquí que no pas les de fora.
Un mix. Què
la fas?
Castanyada de Halloween.
Jo celebro la castanyada. Potser amb els amics algun any en tant que surts de festa i com que a les 6 hi ha Halloween, pues celebres el Halloween, però no soc gaire fan, la veritat.
Soy mexicano, entonces diría que Halloween.
Castanyada, perquè és el d'aquí i considero que les tradicions són bones seguir-les. Això no vol dir que en un moment determinat pues, també et disfressis, no?
Halloween, perquè da más miedo.
Avant, per jo, la festa és de Tots Sants, perquè, bueno, venc de Menorca i a Barcelona sí que es ve que la castanyada m'agrada molt més que Halloween, vull dir que això.
Bueno, suposo que les dues coses.
La castanyada. Home, perquè serà aquí, no? Halloween és com molt estranger, no?
Quan era petit sí que era més de castanyada, pel col·le, lo típic, i ara sí que és més per Halloween, perquè és que sortir disfressat de castanyer potser com que no fa gràcia. És més Halloween.
Nosaltres la castanyada.
Halloween.
Per disfressar-me i sortir.
Sí.
Castanyada. Perquè Halloween no és una festa nostra, per tant, a mi no em diu res Halloween.
O no fa gràcia sortir vestit de castanyer?
De castanyer? Mm. Sí, m'ha agradat. Però suposo perquè de petit el feien vestir de castanyer, no? Per sí, l'escola sí. O alguna
molta
cosa
sinceritat,
així.
Molta sinceritat, veig. Sí. Hi ha gent que t'ha dit, m'agradaria dir-te que la castanyada, sí. Però vaig a una festa de disfresses.
Correcte. Sí, ha estat molt sincera aquesta noia. Sí. Després l'escoltarem més. Hem anat comptant i alerta que tenim una clara guanyadora, eh? Senyores i senyors, pels carrers de Sants encara predomina el costum català, la castanyada. Repassem el rànquing. Els punts de cada festivitat, d'acord, són... Halloween s'ha dut 5 punts.
Uh-huh.
Cap d'elles, és a dir, no celebro ni una ni l'altra, 2 punts.
Val.
I celebro les dues, s'endú 2 punts també. Però la guanyadora d'avui és la castanyada amb 10 punts.
Bravo!
Bravo. Exacte. Gràcies. Finalment, hem fet una mostra d'una vintena de testimonis i tenim la castanyera molt contenta, més contenta que mai, perquè la seva tradició segueix guanyant a les disfresses de Halloween. I com som uns tafaners i ens agrada saber què fa la gent a casa seva en un dia com aquest, ho hem preguntat a la gent. Com ho celebres? Tant
com
si fa castanyada com si fa
correcte.
Halloween. Com ho celebren?
Pues ahir a casa meva vam fer panellets, tota la família i moniato.
Ens disfressem per Halloween i mengem castanyes, panellets i aquestes coses.
No, panellets i res més.
Perquè avui també sortirem de festa per Halloween. Encara no tenim disfressa, però...
No teniu disfressa?
Sobre la marxa.
Tu també surts?
Sí, vull dir, no sé si Halloween... Potser és com un dia normal.
Sí. Vale, però si sortireu de festa i us disfressareu.
Sí, però en plan, tampoc que faci por, sinó és com carnaval, el mateix.
Vale,
sí,
bueno.
És una activitat que mos agrada. I castanyes, pues, també, perquè estan molt bones, m'agraden molt.
Pues nada más, fuimos a un club, todo disfrazado, así ya.
Bàsicament, menjar castanyes, panellets i moniatos.
I això ho fa amb la família?
I tant.
No gaire cosa, perquè estic tota sola, o sigui que m'he comprat 4 panellets i ja està.
Pues intent menjar castanyes, aquí ara aquests anys proves panellets i poco más, la veritat.
Bueno, l'altre dia vam fer moniatos i panellets i tal, però vale. Normalment en família no celebrem tant vale. Les dues.
Només reunir-nos en família, menjar i passar una bona estona.
Aviam, el típic, menjar els panellets, castanyes i poca cosa més, la veritat.
No amb ni... amics o família?
Més una família, no són ni de botellons, ni discoteca, ni d'això. No.
Hem anat a comprar panellets, el peque l'hem disfressat de carbassa, aquesta nit tenim una festa amb els amics, amb moniatos i, bueno, les coses tradicionals d'aquí.
I alguna vegada has celebrat la castanyada?
Sí, gairebé cada any, ho prometo.
Què ho feies, amb la família?
Amb amics, normalment.
Perfecte. Sí, sí.
Havent anar a sopar uns amics a casa i menjarem una mica panellets i castanyes i ja està.
M'agrada que el petit de casa l'han vestit de carbassa.
Correcte.
M'agrada molt.
Sí, de fet, ho he hagut de preguntar. És l'únic que es disfressa i m'ha dit que sí, que efectivament és l'únic que pateix doncs, aquesta tradició. Una gran majoria ho celebra amb els amics, la família i panellets, castanyes i moniatos, eh? Vull dir, tu, Joan, com ho celebres?
Jo
què
també
fas?
faig panellets, castanyes, moniatos i poc més, sí.
Ah, molt bé, però no celebres Halloween?
No.
Bueno, però avui ens has dit que et disfressaràs,
avui hauré de fer alguna coseta, sí.
Avui haurem de fer el paripé, eh?
Sí.
A casa meva no som massa de celebrar-ho perquè mon pare, a veure, tot i que és pastisser, si els pinyons no estan massa cars, llavors en fa algun.
Val.
Però enguany no cau cap, ja t'ho dic, perquè no me'n demanis i perquè no ha tingut temps, el pobre home. I clar, espera't, perquè si la Núria ens ha comentat els 5 panellets més innovadors d'enguany, el de Mojito i tots aquests,
sí.
A mi m'agradaria fer una batalla de panellets.
Home! M'agrada, també. M'agrada molt.
Se vienen cositas.
Sí.
Saber quin és el que més triomfa i el que més agrada a la gent que sí que celebra la castanyada. Escoltem-ho.
M'agrada més, no sé com es diu en català, mazapán.
El de pinyons.
A mi el d'ametlla.
El de pinyons és el nostre preferit, el clàssic.
En realitat no m'agraden els panellets, però m'agraden molt com els coquines, els que són com de coco, saps?
Sí, algun, aquest de pinyons. Encara.
El de pinyons és el que més t'agrada?
Sí, sí, i tant.
El de pinyons. El de coco.
De pinyons.
El meu, sembla una nena petita, però és de xocolat i m'agrada molt. I l'any passat em vaig comprar uns de carabassa, que és com innovador total, i m'ha encantat.
El de coco.
El de pinyons, filla. Sí, jo i els pinyons els portem molt bé.
Oh, variats. De cada.
Sí? Qui li agrada més?
Els de pinyons.
Home, els clàssics,
I tant, els clàssics. Tot clàssic. Tinc 91 anys, o sigui que de clàssic ja tot. I sóc oient de Ràdio Estel, de totes. Tinc una Ràdio Estel sempre.
Senyora!
Bravo! Bravo!
Tinc una Ràdio Estel sempre.
Ara!
Molt bé. Aquesta dona és un encant de persona. M'han vingut moltes ganes de quedar-me amb ella una bona estona prenent cafè i panellets. De veritat, o sigui, m'hi hagués quedat, però tenia feina. Des d'aquí, senyora, encantadíssims de fer-li companyia i una abraçada ben gran. Ostres, que s'ho mereix. Va, el resultat de la batalla de panellets que hem començat ara mateix. Joan, ara fes la teva veu de Camp Nou i vinga, digues el rànquing, sisplau.
M'hi poso,
Vinga, som-hi.
És que em fa molta gràcia. Faig gràcia a mi mateix. Hi ha alguna cosa més absurda per ràdio? No.
No, però està bé.
Carai.
Veus?
Atenció, sisplau. Amb el número 6, acumulant un punt al seu favor, el de mazapà.
Bravo.
Amb ells, el número 5, 4 i 3, tenim el de xocolata, el de carbassa i el d'ametlla.
Bravo.
I en segona posició, i per tant, sots campió de la batalla, infravalorat, el meu pare.
Ah.
És molt infravalorat, el meu pare. Acumulant 3 punts al seu favor, el de coco. I en primera posició, amb 8 punts a favor, el millor dels millors, el de pinyons.
Bravo! Moltes gràcies, Joan, m'encanta.
De res.
O sigui, és nivell, el que a tu t'agrada a mi,
doncs
la veu de Siri, doncs és el nivell. Saps?
No sé per què m'he posat les mans, perquè queda millor el micro. Doncs sí, sisplau.
Fa un efecte sonor molt guai.
Sí.
Doncs res, de fet, jo a Twitter vaig veure un tuit que deia que el panellet de coco era com la pizza amb pinya, eh?
Sí?
Vull dir, o equival... Sí, hi ha gent que li té molta tírria. Però,
a mi m'agrada.
Vaja, no, jo ni
fa. I el panellet de coco amb una miqueta de xocolata, ja...
Ah, aquest. Mira, detallets. Doncs res, aquí tenim el guanyador de la batalla de panellets d'enguany, que és el de pinyons.
Som tradicionals.
Sembla que ningú el pot destronar i el nostre és el nostre clar guanyador d'enguany.
Sí,
eh?
Sí.
Vinga, va, que això encara no s'acaba, Joan, que
no?
Et porto més sorpreses.
Va.
La primera d'elles que he volgut preguntar a la gent que celebra Halloween de què aniran disfressats i disfressades. Òbviament,
clàssic,
no podíem marxar sense aquesta pregunta. Així que, José, escoltem-ho.
De moment vaig en traje, no tinc disfressa, però vaig estar sempre, suposo que em disfressaré alguna cosa o em posaré alguna de sang, no sé, alguna cosa.
Aquest any de japonesa.
A veure, com venen nanos i tal, i estan ben en canalla i estan ja preparats, doncs algo que faci por, que diantres, no sé, vull dir, ja m'inventaré algo, sempre m'invento algo.
Per tant, avui es disfressa,
Oh, i tant. Els petits no ho sé, la iaia sí.
De l'home d'anya, jo.
Pues me he comprat unes calaveres que em posaré al cap i ja està, no massa cosa.
La naranja mecànica barrejat amb missatges enganxats al cos, amb coses que em fan por, tipus la quota d'autònoms, la maternitat, la monogàmia, en fi.
M'ho he guardat, això. No us ho he explicat, eh? Ja
la quota d'autònoms sí que fa por.
No, és que clar, per això m'ha agradat molt, sí, o sigui, sí, sensacional. Sí, sí. La taxa d'autònoms em sembla meravellós, o sigui, la idea.
Sí, sí, sí.
Molta gent que se'l copia, sisplau. És fantàstic. I ja s'ha escoltat també la iaia que està disposada a espantar tots els seus nets, eh?
Sí.
Ojo amb aquesta àvia, que té perill.
Posarà una miqueta de sang, ha dit, eh?
I falta una cosa, Joan.
Què?
Perquè avui no tenim expert.
Ah, clar.
Però perquè en parlarem d'aquí res amb Amadeu Carbonet, de
sí,
tot això.
Sí, 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 sí.
Però no pot faltar el bonus track d'avui, senyors.
Home,
senyors.
Això sí, que no em manqui mai.
Per favor.
No em manqui mai, eh?
Procedent... Ui, mare meva, que no sé parlar. Procedent de les terres solsoneses i de la mà del nostre estimat reporter extrem, que no intrèpid, que aquesta sóc jo, l'Andreu, el nostre estimat productor, qui s'ha sacrificat per tots nosaltres i ens ha portat un tall ben curiós de dues noies que gaudien de l'Oktoberfest de Solsona.
Mare de Déu.
Els dos. La castanyada amb la família i el Halloween per emborratxar-me.
Jo celebro la castanyada perquè porto paella castanya. Perquè són tradicions catalanes i sempre s'han de celebrar. Jo celebro de tot, perquè no s'ha de fer lleig a res. Però faig panellets.
Què et sembla, Joan?
Gent de Solsona...
Eh? Anaven amb una bona castanya, eh?
Sí.
T'ha agradat, doncs, eh?
Macos. Sí, 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 sí.
Crec
sí.
Que avui hem fet un gran recopilatori de testimonis, tradicions, costums i disfresses. I m'ha encantat la barallada de panellets, tot s'ha de dir, amb els detalls del coco i xocolata. Ara només ens falta tenir-los aquí a sobre la taula i poder-ne gaudir, no? Doncs mentre fem el programa estaria bé tenir-ne aquí uns quants a mà, eh?
Doncs mira, ja saps que per aquí vagi alguna pastisseria...
El Joan, que és el nostre cap, anirà a buscar uns quants i
sí,
ens posarà aquí.
Ara deixo el micròfon. Sí.
Ara mateix marxa.
Sí, sí, sí,
i
sí,
fins
sí,
aquí
sí.
La pregunta del dia, Joan. Qualsevol dubte sobre el debat entre castanyada i Halloween ens la resoldrà a les 4 de la tarda el nostre estimat convidat d'avui, Amadeu Carbó.
Gràcies, Ina.
A tu, Joan.
Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu, Fundació La Caixa.
Ràdio Estel també és podcast. I si tu ets de cine, també ets de Spoilers, el podcast de Ràdio Estel on disseccionem les grans pel·lícules de la història del cinema per descobrir què les fa úniques. Amb Rafa Sanahuja i els crítics de cinema Carles Martínez i Néstor Company. Spoilers, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify. Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans.
Ja sabeu que sona la ràdio a les 8 de la vesprada?
Què va, jo a aquella hora estic dormint ja.
No, jo a les 8 sopo.
Ni idea, jo a les 8 estic al gimnàs.
Jo desconnecto. És la meva hora de llegir Kafka.
Ja.
Hey, hey, hey! De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
Un programa que enganxa.
A mi m'agafa pujat a la bici.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
Tot un èxit.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana, amb Joan Trias.
4 minuts que passen de 2:15 de la tarda i com cada dilluns fem un recorregut per la història i recordem quelcom que va succeir en un dia com avui o en una setmana com aquesta. I què recordem avui, Nina?
Doncs avui, Joan, parlarem dels Encants, un mercat mític de la ciutat de Barcelona que tot i entre les moltes adversitats a les que ha hagut de plantar cara, els Encants també ha hagut de sobreviure als incendis. Aquest dimecres, dia 2 de novembre, farà 58 anys d'un d'ells. Avui aprofitem aquesta efemèride per parlar de la importància del mercat per la ciutat comtal.
I per fer fer-ho, tenim ja amb nosaltres a Jordi Morell, membre del taller d'història del Clot Camp de l'Arpa i un dels escriptors del llibre Els Encants i la Fira de Bellcaire, imatge i història de Barcelona. Molt bona tarda, senyor Morell.
Molt bona tarda.
La roba estesa de la gent pobra, els patis foscos i els descampats. Coneix l'angoixa dels dies grisos, sap l'enyorança del temps gastat. Roba cosida enmig de vetlla, roba comprada als Encants vells.
Senyor Morell, deixi'm preguntar-li primer de tot com descriuria els Encants de Barcelona i què signifiquen per la ciutat.
Bé, és un element singular de la nostra ciutat. Hem de tenir present que és un mercat que els seus orígens és el segle XIII i que bé, que no és allò que hagi vingut d'algun altre lloc o que sigui imitació, sinó que és un producte genuïnament barceloní i que, vaja, està molt relacionat amb la història de la nostra ciutat. I ha tingut diferents ubicacions i s'ha anat movent per tota la ciutat.
Ara en parlarem de tot plegat. Ara ens en feia prou una pinzellada. Com van néixer els Encants?
Bé, els Encants sorgeixen... Bé, hauríem de buscar quin és l'origen etimològic d'encant. Què vol dir encant? Ve de donar la veu d'un preu, d'un producte, quan l'anuncies, bàsicament, a la subhasta. I aleshores, bueno, es donen diferents situacions, des de gent que mor i aleshores deixa deutes o que els seus hereus han de vendre allò que han buidat doncs, de casa seva. I aleshores aquesta revenda de productes usats és el que donava peu a això al mercat dels Encants.
Ens deia aquesta revenda de productes usats. Si anem a dia d'avui als Encants vells, què hi podem trobar?
Bé, els Encants el que hauríem de diferenciar són dues parts. La més genuïna i que és la que diríem que diferencia el mercat dels Encants de la resta de mercats és hi ha la part aquesta que en diem de l'esplanada, on s'exposen els productes que aquell matí s'han subhastat i s'han confeccionat lots i els veuríem aquella quadrícula, aquella retícula on els diferents venedors exposen els parts lots o el part dels lots que han comprat a la subhasta matinal, no? I l'altra cosa serien totes les botigues que hi ha al voltant que venen producte nou. Això és, jo crec que el que crec que diferencia és la part aquesta del producte provinent de subhasta. I d'on venen aquests productes que subhasten? Bé, doncs des de pisos que s'han buidat, empreses que han patat, botigues que les buiden, allò, cada lot és una història, no? I pots veure, doncs, això, tots els... les diferents situacions que pot generar la nostra societat, no? Doncs això ja et dic, no sé, típic allò, una família que se li mor, doncs, als pares o als avis, un pis d'aquests enormes de l'Eixample... Què fem amb tots els mobles i els llibres? Tal? Igual no tenen on posar-ho. En el millor dels casos estan d'acord, a vegades no estan d'acord, i allò que, o gent que desapareix, no?
De seguida entrem a valorar els Encants a dia d'avui, al llarg de la seva història, però la seva història més recent. Abans, però, dèiem que el 2 de novembre de 1964 es va patir un incendi. Què va passar?
Sí. Bé, això va passar que... Bé, va ser la matinada del diumenge 1 de novembre, cap allà a les 3 de la matinada, doncs, es va originar un foc. Es va donar avís als bombers, van aparèixer els bombers, es veu que van rebre doncs, una multitud de trucades. Hem de tenir present que en aquell moment els Encants estaven ubicats al que ara seria la Cruïlla, a grans trets, del carrer 2 de maig, just sota el carrer Consell de Cent.
Per tant, a la part de dalt de Glòries, per entendre?
Exacte, però que aleshores la plaça de les Glòries s'havia començat a construir un escalèstric, que no és aquest últim que es va enderrocar ara, el tambor, el Tortell, sinó que era l'escalèstric aquest previ al tambor, no? I era una zona, diríem, un xic difícil a nivell urbanístic, perquè no estava del tot integrat per la part de baix, diríem, per la part de baix de la plaça, no estava integrat en el teixit, no? I bé, doncs es va originar aquest incendi, van aparèixer allà 10 camions de bombers, i aquests van estar treballant ben bé fins a les 5 de la tarda del dia 1. Es van socarrimar, varien les xifres, segons les fonts bàsicament periodístiques, unes 150 parades, i hem de tenir present aquí un problema, que és aquestes parades eren parades, magatzems i en alguns casos habitatge de famílies. Aleshores, clar, la gent va haver de sortir per cames d'aquest incendi, no? I també una de les situacions que es detecta és que molta gent ho va perdre tot, no només per l'incendi, sinó perquè no tenien ni les parades ni els productes allà emmagatzemats assegurats.
Després, si no erro, el 91 també hi va haver un altre incendi.
No, l'any 81, això va ser a l'agost del 81, que va haver-hi inundació i incendi. O sigui, primer tot va haver-hi unes pluges torrencials, a Barcelona es veu una tromba d'aigua, em sembla que caien uns 60 escaig litres per metre quadrat, i alguna de les parades es veu que tenia emmagatzemades cuines d'aquestes de buta amb bombones, i aleshores no se sap la causa, van començar a explotar i bé, es va causar, a part de la inundació, l'incendi, i també va ser una destrossa. Sí, sí.
Abans us ho explicava Jordi Morell, que avui ens acompanya a la caravana, el membre del taller d'història del Clot Camp de l'ARPA i un dels escriptors del llibre Els Encants i la Fira del Vell Caire, imatge i història de Barcelona, que la situació dels Encants Vells ha anat canviant, tot i ser sempre al voltant de la plaça de les Glòries, com dèiem, ha anat variant. Això ha desvirtuat una mica el que signifiquen els Encants?
Bé, perdona, la ubicació no ha estat sempre a la plaça de les Glòries. No? No, ui, que va. Mira, a la primera ubicació que tenim constància és a la plaça Sant Jaume, el que ara és la plaça Sant Jaume, això al segle XIII. Després passa a la plaça Nova, que és a finals doncs, del segle XIV. De la plaça Nova passaria a una ubicació que va estar molt més temps, que és allà al costat de la Llotja, el que es coneixen les voltes dels Encants, i allà hi van estar ben bé fins que es van derrocar el convent de Sant Sebastià. I d'allà van anar a parar als voltants del Mercat de Sant Antoni, bàsicament el que era l'Avinguda Mistral, o el que va ser després l'Avinguda Mistral, sí.
Deia, tot i això, el seu canvi d'ubicació, no sé si ha desvirtuat una mica el que han significat els Encants. Ara sí que es troba en un edifici molt més modern, ple de miralls, no?
Vaja, jo crec que l'esperit es manté i el que han guanyat és seguretat. Què passava? Aquest incendi que es va patir l'any 64 o el de l'any 81 era perquè estaven en una situació molt precària, però no perquè els encantistes fossin una gent especial, sinó perquè estaven en una situació provisional, però no una situació desitjada, sinó que qui marcava aquesta provisionalitat era el mateix ajuntament que els havia traslladat allà l'any 28, traient-los de l'Avinguda Mistral perquè s'havia d'urbanitzar aquell espai de cara a l'exposició internacional. I imagineu-vos doncs, l'aspecte que presentaven doncs, la plaça de les Glòries en el seu moment, doncs això a l'Avinguda Mistral davant de l'exposició internacional de 1929, no? Doncs aquesta situació doncs, de provisionalitat és el que portava aquesta precarietat. Aleshores, aquesta precarietat, si tu no saps quan marxaràs d'aquell espai, evidentment no fas inversions, perquè a part, no sé si l'Ajuntament n'estava de gaire disposat, que era direm que és el qui gestiona el mercat pròpiament dit, no? Que és titularitat municipal. I, clar, aquesta situació de precarietat s'ha acabat amb la ubicació definitiva.
Clar, ens parlava de precarietat. No sé si precisament aquesta precarietat ha estigmatitzat d'alguna manera els Encants com un lloc de pobres i per a pobres, o no?
Aviam, hem de tenir present que quan els treuen de l'Avinguda Mistral i els porten a la plaça de les Glòries, en un primer moment els deixen en una part més cèntrica de la plaça, que es coneix com el Camp del Sidral, i en allà, vaja, l'espectacle, per dir-ho d'alguna manera, d'aquest producte, diríem, de rebuig o d'un pis buidat, clar, era un espectacle bastant lamentable, no? I aleshores això, doncs, comportava que aquest producte hi havia qui no el valorava, però bona part de la societat el valorava. Gent, tinguem present que els hàbits de compra i el nivell de vida del país han canviat moltíssim. I avui en dia tenir l'armari ple de roba de primera mà, doncs, és una cosa habitual, però fa uns anys la gent anava a llogar la roba, no sé, posem-hi cas, per casar-se, o si podia comprar-se, doncs, uns pantalons de segona mà, se'ls comprava, no? I amb el mobiliari igual, una família, una parella que es volgués casar, el mobiliari no tenien les opcions que tenim avui en dia de moble barat i utilitari. El que anaven és a buscar-ho als encants. Aleshores, això, el canviar els hàbits de compra fa que també es perdi una sèrie de clientela en el mercat, no? Però, d'altra banda, se'n guanyin d'altres tipologies, com poden ser els turistes, o jo no sé, gent que anés a buscar roba especial, no sé, allò, el moviment hippie, no? Doncs on trobem aquella roba desfassada o, doncs, els encants, no?
Precisament, no sé si per aquest canvi en els hàbits de compra, ens deia també els turistes que acostumen també a anar-hi, per què no, ho tenia apuntat, la digitalització que va guanyant terreny, per tot això estem anar perdent la singularitat dels encants o no?
Jo no ho crec. Mira, t'explico, jo soc client, no hi vaig tant com voldria, però jo no sé què és el que hi trobaré. Quan hi vaig, és allò, un misteri, que és el que pots trobar a l'esplanada de vendes. Per què? Perquè vés a saber quins són els lots que s'han subhastat aquell dia, si per allà per on passaré jo tindré sort de trobar una cosa que ningú ha remenat. No ho saps. És diferent que anar allò de dir, vaig a comprar llibres, no? Pots imaginar, doncs, si estàs al dia, doncs, quines són les novetats editorials, tal, però això és una tòmbola, no? Diríem, no ho saps mai què és el que pots trobar allà. I aquesta és la gràcia, aquesta incertesa que no deixa de ser un al·licient, no?, per aviam què trobo avui als encants, no? I no vas a buscar res en concret, sinó que ho trobes.
Clar, això passa a moltes ciutats del món, Jordi. No sé si com a membre del taller d'història del Clot Camp de l'ARPA us heu preguntat mai què ho fa que moltes ciutats europees tinguin precisament un mercat similar a aquest, eh? A Londres hi trobem Portobello, Camden Market, a Roma té el Porta Portese, a Madrid hi ha el Rastro, a Barcelona hi ha els Encants. No sé si és una singularitat de les ciutats grans europees que tinguin aquest tipus de mercat, no?
Crec que la gent arreu té les mateixes necessitats, no? I aquestes dificultats que podia tenir la gent, doncs, per adquirir segons quins productes, doncs era comú arreu. I també una necessitat de la societat, que és allò per què llançar-ho si algú en pot treure profit, no? I aleshores és algo tan, vaja, són uns precursors, diríem, d'aquesta filosofia de la reutilització i del reciclatge, no?
Abans ho dèiem, Jordi, ets un dels coescriptors del llibre Els Encants i la Fira del Bellcaire, imatge i història de Barcelona. Com va sorgir la idea d'escriure un llibre com aquest?
Ui, això va ser d'un company, l'Antonio Gascón, que feia temps que li barrinava pel cap la idea d'escriure un llibre sobre la història dels Encants, atès que no hi havia cap obra així que seriosament tractés la història d'aquest. Ell ja en el seu moment havia elaborat una memòria, al poc d'integrar-se en el grup, doncs ho va comentar, escolteu, jo tinc aquest projecte, què us sembla? Va actualitzar la memòria, la vam posar al dia i vam anar a presentar el projecte al Servei de Mercats de Barcelona i els vam dir, mireu, tenim aquest projecte, què us sembla si ho tirem endavant? I això era poc abans de que s'inaugurés, bueno, de l'últim trasllat a la ubicació definitiva, no? I crec que va lligar tot, no? Un bon projecte, un grup motivat i després la vinentesa, doncs això, de la nova seu dels Encants.
Quanta gent hi va participar en aquest projecte?
Set érem aleshores en el grup. Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. Bé, ens vam repartir... El llibre és, està organitzat de forma temàtica i aleshores ens vam anar repartint diferents aspectes o diferents períodes històrics dels encants.
Per cert, que el llibre va sortir publicat el maig del 2014, a dia d'avui està descatalogat, eh?
Pel que ens consta, sí, perquè, aviam, bona part del... van sortir a través del mercat dels encants, els encantistes van formar part també, diríem, del... o que van ajudar el servei de mercats perquè es decidís a tirar endavant aquest projecte. Nosaltres en vam vendre uns quants també, com a autors, però no ens consta que quedin gaires exemplars disponibles.
Jordi Morell, membre del taller d'història del Clot Camp de l'Arpa i un dels escriptors del llibre, ara el comentàvem, Els Encants i la Fira del Bellcaire, imatge i història de Barcelona. Moltíssimes gràcies avui per ser amb nosaltres a Gravana.
A vosaltres, ha estat un plaer.
Coneix l'angoixa dels dies grisos, sap l'enyorança del temps gastat. Roba cosida enmig de vetlla, roba comprada als encants vells. Roba tenyida de color negre, roba arreglada d'algun parent. Roba donada per la gent rica, roba pispada d'algun...
Ràdio Estel.
Els diumenges a un quart de nou del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel. Els bons sibarites tenen una cita cada dissabte a les 11 del matí a Trotamundos, amb Miquel Mercadal, el programa de la bona gastronomia, els bons vins, les millors denominacions d'origen i les destinacions més recomanables per convertir el teu temps lliure en un record inoblidable. Cada dissabte d'11 a 1 del migdia, Trotamundos a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
Un aplaudiment dedicat a tu i els qui amb el seu temps, qualitats, pregària i ajut econòmic fan possible que l'Església sigui suport per a qui ho necessita i esperança per a tothom. Gràcies per tant. 6 de novembre, Dia de l'Església Diocesana. Descobreix el que fas possible a portantos.es.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, 7 minuts i ja arribarem a les 4 de la tarda i ara ens posem més seriosos. Com sabeu, ahir hi havia eleccions al Brasil, on va guanyar en un resultat molt ajustat Lula da Silva, el candidat a la presidència del Brasil, per un percentatge del 50,9%, per sobre de Jair Bolsonaro, que va acabar amb aquest 49,1% de l'escrutini comptat com a vot. Per parlar-ne de tot plegat, per parlar de què va succeir ahir a Brasil i com s'ha aixecat avui el país, saludem a aquesta hora Andy Robinson, corresponsal de La Vanguardia a Rio de Janeiro. Andy Robinson, bona tarda, buenas tardes. Ui, em sembla que no tenim bona comunicació avui amb Andy Robinson, corresponsal de La Vanguardia a Rio de Janeiro. Ho arreglarem tan bon punt sigui possible. Dèiem que volíem connectar-hi, de fet, per comentar aquests resultats electorals que deixaven com a guanyador, anava a dir com a clar guanyador, però clar, amb una victòria molt ajustada després d'unes primàries també que van ser molt ajustades entre Lula da Silva i el mateix Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Recordem que Jair Bolsonaro va estar aquests darrers 4 anys com a president del Brasil al capdavant d'un partit d'extrema dreta, i recordem també que Lula da Silva torna a ser president després de passar uns uns quants anys a presó per possible corrupció. Va ser condemnat durant uns quants anys. Dèiem que ho volíem comentar tot plegat amb el corresponsal de La Vanguardia a Rio de Janeiro, Andy Robinson. Bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan.
Señor Robinson, no sé si se esperaba un resultado tan ajustado como este.
Pues ha sido un poquito más ajustado de lo que se pensaba, pero digamos que este es un país nítidamente dividido entre, digamos, un segmento del electorado que ha apoyado a Lula, muchos de ellos de bajos ingresos, y gran parte de ellos en la región del noreste, que es donde ha sido una de las regiones más subdesarrolladas históricamente, pero que después de 15 años de gobiernos del Partido de los Trabajadores hubo mejoras increíbles. Y este recuerdo de los buenos años de los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff ha sido suficiente como para que pues casi el 70% de la gente del Nordeste ha votado a Lula. Pero digamos aquí en Río, San Paulo y el sur de Brasil, el bolsonarismo está muy consolidado. Es decir, que es un país polarizado.
Claro, Andy, hace meses que Jair Bolsonaro ya se iba quejando, anticipándose a las votaciones de ayer, que no sería un resultado limpio, pero precisamente Jair Bolsonaro no ha terminado de jugar limpio en unas elecciones como estas, ¿no?
Para nada, no. Él está siguiendo la estrategia de Donald Trump en Estados Unidos, que no ha reconocido la victoria de Lula, y todo indica que él tratará de deslegitimar la victoria de Lula, probablemente denunciando un inexistente fraude electoral, como viene diciendo desde hace meses, que el sistema de votación electrónico no es fiable, cosa que es totalmente falso.
Nos quedan muy pocos minutos, Andy, pero no quiero dejarte sin preguntarte qué significa este retorno de Lula da Silva para el Brasil.
Pues es una victoria increíble y, digamos, es difícil no emocionarte cuando lo ves, porque hace 3 años Lula estuvo encarcelado en un calabozo de 15 metros cuadrados después de un juicio politizado y un juicio dejado por un juez que posteriormente se incorporó al gobierno de Bolsonaro y en estas elecciones ha apoyado abiertamente a Bolsonaro. O sea, es una victoria en contra de la politización de la justicia y una victoria por la democracia brasileña. La cuestión es que sí, hasta qué punto Lula va a poder adoptar una agenda de transformación social como hizo a principios de este siglo.
Por cierto, Andy, nos decías que Jair Bolsonaro va a intentar no reconocer estos resultados. De hecho, desde ayer por la noche, que no sabemos nada de Jair Bolsonaro, todavía no ha salido delante de la prensa a dar ninguna explicación. Lo único que sabemos es un comunicado que ayer por la noche, después de conocer los resultados hacia las 8, se fue a dormir y ya está. No sabemos mucho más. Pero sí que es verdad que han salido algunas voces ya, y hace algunas semanas que ya las vamos oyendo, de un posible golpe de Estado. ¿Hay este temor en Brasil?
Bueno, yo creo que hay un temor muy moderado de que puede haber intentos de desestabilizar la transición al próximo gobierno de Lula. Pero quiero decir, un golpe de Estado con el apoyo de la cúpula del militar, creo que es bastante poco probable debido al apoyo internacional, a las elecciones, etcétera. Creo que los generales, incluso los generales bolsonaristas, se lo pensarían 2 veces antes de sacar los tanques a las calles en Brasilia.
Esperemos que sea así. Andy Robinson, corresponsal de La Vanguardia en Río de Janeiro, muchísimas gracias por acercarnos todas estas informaciones a Radio Estel y a La Caravana. Que vaya muy bien, un abrazo.
Adiós. Aquí, Joan, moltes gràcies.
Res, 20 minuts, ja arribem a les 4 de la tarda. De seguida els nostres companys d'informatius que ens posen al dia de tot plegat i nosaltres continuarem a la caravana, ja a punt d'entrar a la caravana, Amadeu Carbó, responsable de patrimoni immaterial de l'Arcabisbat de Barcelona, folclorista, escriptor i educador social, per parlar-nos de les nostres tradicions i d'alguna tradició importada, per què no? Tenen més en comú del que pensem? Li preguntarem a Amadeu Carbó en uns moments i després tindrem amb nosaltres a la doctora Rosa Vinyes en una nova edició del Crims o Gairebé. Fins ara, va, a la caravana.